Pop-up a Catalunya Ràdio.
Bon dia, vicepresident.
Bon dia.
Són dies de reunions, ja ho veig.
Bueno, sempre ja tenim reunions, perquè aquesta setmana forces i algunes importants.
Us vau intercanviar els números de telèfon amb la vicepresidenta Carmen Calvo, oi?
No, tenim el contacte a través dels equips respectius, en el cas de la vicepresidenta.
I, clar, quan et dona un telèfon personal un polític, ja s'entén que després li pots enviar whatsapps o no? No ho sé.
Sí. De fet, amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el primer contacte va ser per WhatsApp. Això de WhatsApp, hi ha una és maco veure la foto que posen de perfil.
Sí, quina tenen?
Bueno, n'hi ha que em posen amb el fill, n'hi ha que em posen allà amb un paisatge, els del paisatge són els que volen ser més discrets, n'hi ha que posen alguna molt institucional, fa gràcia veure-ho.
I el WhatsApp de Pere Aragonès?
Doncs ara ho hauria de mirar, però sí,
clar,
jo
no tinc el WhatsApp.
Ara vaig a mirar-ho.
Jo no el tinc,
crec
el número
que la
de
foto
telèfon
és meva, i no sé si és una d'aquestes fent activitat política o... o és d'algun viatge...
Que hi ha molta gent que posa el seu fill, la seva parella...
Ah, no.
Mira, no és així...
Sí, això
vestit
és...
Vestit així d'esport, no?
Sí, és d'un viatge.
Ah, és un viatge, és a dir, una cosa maca.
Sí.
La gent posa al WhatsApp coses més com familiars, no? Més així que li agrada, no... No sé.
Bueno...
No institucional.
Que... Bueno, a veure, quan t'envies WhatsApps amb algú, no és una, diguem, un banc d'un ajuntament, no? O una publicació al DOC, és un pèl més informal.
Clar, però com que cada vegada fem servir més aquestes comunicacions de missatgeria instantània per coses més importants, clar, hi ha alguna mena d'etiqueta digital del comportament polític? És a dir, no sé, com unes lleis, o de dir, si et dono el WhatsApp vol dir que em pot... No sé.
Home, a veure, no t'envien memes, diguem. Vull dir que t'ho pot fer algú amb qui tens més amistat, però quan amb gent... Sobretot, doncs, per exemple, en aquest cas, no? Si tens, doncs, parles per telèfon o per WhatsApp amb una ministra o parles, doncs, amb gent d'altres partits, amb qui tens un treball, doncs, polític, no... Vaja, ja s'entén que no t'enviaran...
Potser a vegades per trencar el gel,
gifs, no?
Per trencar el gel, de vegades poses un emoji, no sé, no,
bueno,
la ministra,
va,
per
va
exemple,
bé,
si li poses una...
Això va bé, sí. Sobretot en el meu cas, com que, a part de vicepresident, soc conseller d'Economia, i llavors hi ha la petició de caixer automàtic de molts departaments de la Generalitat, doncs llavors va bé això. Un somriure...
Quin és l'emoji que fa servir més?
No, de somriure, sí, o un... Sí,
somriure plorant o somriure normal?
Bueno, depèn del que t'envin. Depèn del que t'envin, diguem.
Com va anar la reunió d'ahir?
Bé, les reunions van anar una mica amb el que podíem esperar. Tampoc vam avançar molt, vam veure que... En la part política de fons, doncs, estem lluny, perquè nosaltres som un govern republicà independentista i ells són un govern socialista espanyol, i per tant hi ha una diferència política de fons. Ara el to és diferent que el del PP, i ara falta veure si podem concretar, i ho veurem en els propers dies.
Clar, ahir, durant la reunió, és quan es va saber la decisió de la justícia alemanya de permetre l'extradició del president Puigdemont només pel delicte de malversació, deixant de banda la rebel·lió. Clar, com es va saber en aquesta reunió?
Doncs...
Es va mirar el Twitter, va arribar algú dient-ho a l'orella, un missatge, un paperet, no sé.
No, era una reunió formal, també era la primera reunió de presentació, i quan vas a unes reunions d'aquest tipus, doncs no estàs allà amb el mòbil sobre la taula.
No?
No? Mirant, no. I, per tant, quan vam sortir... de l'equip que em va acompanyar d'aquí de la Generalitat, em van dir, escolta'm, i això, no? Ja ens havíem acomiadat amb la vicepresidenta.
És a dir, que no vau poder parlar entre vosaltres d'aquest
tema?
No. Després de la reunió amb la vicepresidenta espanyola, creus que el govern espanyol voldria extradir Puigdemont i, per extensió, el PSOE?
Si voldria extradir-lo...
Què creuen?
Jo crec que ells veuen que això és un... és una patata calenta. Crec que ells, si haguessin pogut, haguessin actuat potser diferent, perquè ara veuen que... Ells veuen que aquesta situació no es pot sostenir i que no té cap mena de sentit. Consideren que el que vam fer a l'octubre va ser il·legal, però no fins al punt de que les conseqüències siguin una presó preventiva. Per tant, ells ho veuen, això. L'altre és com poden sortir d'aquí sense que sembli que... es pleguen el separatisme i tal, doncs això és el camí que han de trobar, no? I que nosaltres, evidentment, ho plantegem sempre. A veure, hi ha una part del PSOE que no és amb la que jo vaig parlar ahir, però hi ha una part del PSOE, més de la vella guàrdia, que això ja li sembla bé, el que està passant. I ho hem vist. En mitjans, no? Allò... Sí, sí.
I a les xarxes.
I a les xarxes...
Que la gent es deixa anar bastant més, no? A les xarxes, potser, que en els mitjans.
Bueno, hi ha una part de gent que, o de perfils, que com que són anònims, no? I et posen allà una cosa rara, no? De foto i de nom, doncs es deixen anar, o directament hi ha tota aquesta part de, no? De robots, aquesta indústria allà de, de robots i de bots d'anar llançant un determinat missatge, no? Però sí, hi havia un article de Mascolell, de conseller Mascolell, que em sembla que era l'Ara, que va dir, diu, no feu tuits i conteu fins a 10 si en voleu fer un, no? Bé, jo crec que és important pensar-ho, no?
Mm. Home, hi ha gent que fa el tuit que ja havien comptat fins a 10 i és fort el tuit.
Bueno, doncs imagina't.
Ens hem capbussat per la xarxa buscant informacions sobre tu i a YouTube hem trobat un vídeo de l'any 2009. Ai. És que el canal Parlament, jo soc molt fan de les, dels perfils del canal Parlament.
Allà,
i de buscar-los els antics.
Ai,
els
mare
antics.
De Déu.
A mi m'agrada molt fer això, no? Però de fet, si poses el nom, de seguida surt. On et preguntaven diverses coses, que et preguntaven que diguessis el nom d'un polític. Tu recordes quin polític vas dir?
Del Parlament?
Sí.
Ostres, no ho sé. Jo, quan em deien això, em deien, ha de ser d'un altre partit. Jo acostumava a dir a les entrevistes dos noms. Un era en Josep Rull i l'altre en Salvador Milà.
Ja està, ja l'has encertat.
Sí? Josep Rull, de Convergència i Unió. A més, m'agrada i em causa bona sensació perquè, a més, diuen que és el sector independentista de Convergència, i això sempre és saludable.
L'has anat a veure a la presó, a Rull?
Sí, l'havia anat a veure quan estava a Estremera. I aquesta setmana, quan van arribar dimecres, el president de la Generalitat estava en viatge oficial a Escòcia. Per tant, hi havia d'haver-hi una representació de la Generalitat que els anés a veure, que fossin els primera gent, un cop fet tot el procediment d'ingrés. Una presó és una cosa molt taxada i molt reglamentada. I vam anar-hi i vaig anar amb el conseller Miquel Buch i vam anar els dos a parlar amb ells un nom del govern.
Mm. Home, parlant de reglaments, per exemple, aquí vam fer al pop-up un especial sobre presons, sobre la relació dels presos amb les xarxes i la tecnologia, i vam entrevistar l'Eulàlia Luque, que és responsable de la planificació estratègica del Departament de Justícia. Ens va dir que tenen previst canviar el reglament de presons perquè, clar, tots els presos tinguin accés al correu electrònic, es puguin comunicar amb els seus amics i familiars, també el tema de videoconferències, no? Potser hem d'actualitzar una mica les presons, no?
Sí, sí, a veure, al final, en una presó, a part de la privació de llibertat i de que està sotmès a uns horaris, a unes normes que et fan que tu no puguis decidir per tu mateix, no? Evidentment, hi ha diferents règims penitenciaris i alguns que són més flexibles, però quan estàs a dins de la presó, doncs allò és tot molt taxat, no? El que està molt pautat són les comunicacions amb l'exterior. Per això hi ha només doncs, un determinat nombre de trucades amb un màxim de minuts a la setmana, o les visites de familiars, no? Evidentment, ara cal introduir aquí correus electrònics i xarxes socials.
Clar, però, per exemple,
com es fa.
Clar, jo penso, un pres, un xinès que estigui a una presó catalana, si vol parlar amb la seva família, hauria de poder, el 2018, poder parlar, no? No sé, a nivell digital.
Sí, 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 no? Crec que això s'ha de...
És com surrealista que això
s'ha de repensar,
no?
Perquè el model penitenciari en general és un model antic, perquè els canvis costen de fer. A Catalunya s'ha avançat molt, tenim unes presons, que al final les presons, quina és la funció que han de complir? Doncs la funció de la reinserció, de que qui ha comès un delicte no el torni a cometre, no? Evidentment, en el cas dels presos polítics, és una situació excepcional que no haurien d'estar allà i que és una... És a dir, no, no... És a dir, tot el que parlem en genèric per les presons, per ells no serveix.
Clar.
No? Però, per exemple, el president Puigdemont ens va explicar que quan va estar a la presó alemanya, que va estar 3 setmanes, tenia doncs, capacitat de fer moltes més trucades. Per tant, tot és revisable. I el Departament de Justícia, amb l'Ester Capella, tenen molt clar aquesta funció de reinserció i evidentment, tot això s'estudiarà.
Mm. Bé, mirant la xarxa amb tot el tema del procés i tal, hi ha moltes teories diverses i coses no contrastades. Clar, per exemple, hi ha una d'elles és el per què hi ha algú que va marxar a l'exili i per què hi ha gent que està a les presons, no? Això, aquest repartiment, hi ha alguna teoria sobre això? Hi ha algun relat que es pugui explicar?
No, al final hi havia, per una banda, la voluntat del govern de mantenir-se, no?, i d'anar el dilluns següent al 155 en els departaments, però també hi ha el factor personal i al final es va deixar com a opció personal que qui decidís, doncs, que cadascú decidís afrontar la situació des de la que consideres més convenient.
Mm-hmm. Bé, ara ens trobem aquí, ara relaxem, et convidem
a relaxar-te. Jo vaig anar, el dilluns, a mi em va tocar, jo no estava cessat, per tant, tampoc és que tingui un mèrit excessiu,
això. Clar, és que tothom parla d'aquest dilluns, què passava, aquest dilluns? Doncs, venia, hi havia gent que es va presentar i gent que no,
no? Jo vaig anar perquè era la meva feina, no estava cessat, van, de fet, des del Ministeri d'Economia em van dir, si volia cessar, em vaig dir que en tot cas que em cessessin ells, si volguessin, però que jo no plegava, que em fessin plegar ells, al final no ho van fer, i per tant jo hi vaig anar, com la resta de responsables de la Generalitat.
Bé, et presento la nostra assistent virtual, que és la que ens ajudarà a conèixer la teva vida digital. Ja hem conegut ara moltíssimes coses, relacionades amb la política, però ara volem conèixer ja més intimitat tecnològica. És la Dolors.
Hola, Mariola. Hola, Pere. Benvinguts a l'entorn virtual del Pop-Up. Tots tenim una vida digital sense saber-ho. Avui entrem a la màquina del perfil digital...
Pere Aragonès.
Pere Aragonès va néixer a Pineda de Mar al Maresme el 16 de novembre del 1982. És llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya i màster en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona. També ha estudiat polítiques públiques a la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard i actualment mira d'acabar el doctorat en Història Econòmica. A Pere Aragonès, la política li ve de família. El seu avi va ser alcalde de Pineda de Mar durant 21 anys, del 1966 al 1987, i el seu pare es va presentar com a regidor independent per les llistes de Convergència als anys 1991 i 1995. Milita a Esquerra des de l'any 2000. Abans havia militat 2 anys a les joventuts del partit. Ha estat regidor a l'Ajuntament de Pineda de Mar i diputat al Parlament de Catalunya. Actualment és vicepresident del govern català i conseller d'Economia i Hisenda.
Fitxa completa.
Què? El nostre assistent virtual té bona nota? Li dones bona nota?
Sí, sí, sí. Sí? El doctorat està, de moment, ultracongelat, diguem, perquè... Sí? Requereix un temps que ara mateix no disposa.
Home, ho entenem, perquè jo crec que actualment...
No es poden fer doctorats.
Mira, no sabia si fer-te o no la pregunta, però... Pots fer tantes coses com les que estàs fent ara?
Bé, ara la meva feina principal és el govern, també Esquerra Republicana, i ara em centro en això.
Però i economia, també?
Bueno, clar, sí, sí, vicepresidència i economia.
Són moltes coses, això.
L'important és tenir bons equips, com a tot arreu. I en el Departament d'Economia hi ha un equip molt bo... També ajuda el fet de que jo havia estat secretari d'Economia al passat mandat i, per tant, el que és la cuina del Departament d'Economia, doncs ja me la conec, no?
Va.
Xarxes socials.
Entrem a les teves xarxes socials perquè, clar, jo m'he sorprès sempre que monitoritzem i mirem la data d'entrada a Twitter. O sigui, Pere Aragonès és a Twitter des del gener del 2008. Això és molt fort, perquè éreu molt poquets aquella època, no? Com és que vas obrir un compte a Twitter? Recordes el moment?
Mira, jo crec que qui m'ho va recomanar que ho fes és en Saúl Gordillo.
Ah, mira, ara acaba de treure el cap per aquí.
En Saúl, sí? Ell ho va recomanar.
Jo no se'n recorda.
Jo li vaig dir, però això és molt raro, això és molt de friquis. I ell va dir...
Com ell, no?
No, però és important, ja veuràs. En Saúl feia llavors un seguiment dels blogs.
Clar, ja estava a Poliblogs. I
de fet va fer un llibre i tot, que és nació.cat, era? Sí? Molt bé, veus que me'n recordo. I em va dir, no, això està bé, això està bé. Bueno, i...
Però aquells moments de Twitter era com un xat d'amics. Parlàveu de coses, que si ara treuen tuits d'aquell moment, què...
Bah, crec que no dic gaire les bestieses, si no ja les explicarem i... Vaja, he intentat ser prudent.
33.700 seguidors, segueixes a 3.600 comptes, has fet més de 22.000 tuits. Té un tuit fixat des del 3 de setembre del 2016, on es veu Jordi Carbonell, inclou una frase d'aquest dirigent d'Esquerra Republicana: som un país moderat, però som inflexibles en la nostra moderació i no volem que la prudència ens faci traïdors. No te'n fixaràs mai, aquest tuit?
Bé, mentre sigui vigent, no, on hi hagi un de més bo, diguem, no? Però, de fet, crec que és en aquella data que va morir en Jordi Carbonell, perquè recordo que era a finals d'agost o a principis de setembre, i crec que era el 2016. I en Jordi Carbonell, que per molta gent d'Esquerra doncs, és un referent, sempre ens deia allò, amb les formes exquisits, però amb el contingut, doncs, radicals i molt contundents, no? I ho intentem fer.
Bé, a Twitter realment té un compte molt polititzat, És a dir, totes les coses que hi ha són de molt de política. Amb la teva vida política va molt lligada a Twitter?
A veure, jo crec que ara és bastant indestriable l'activitat política, en tant que és una activitat pública i que, per tant, també en determinats àmbits de responsabilitat doncs, tens molta exposició a mitjans a que utilitzis el Twitter. Bé, sempre ha estat, és un espai d'expressió. De fet, fins i tot em vam fer amb un periodista, amb l'Andreu Mas, vam fer fa uns anys un llibre arran de piulades de Twitter, que fèiem el seguiment del butlletí oficial de l'Estat i miràvem les despeses absurdes. Això va sortir...
Ai, això s'ha de recuperar, eh?
Sí, es diu Coses del BOE, i ho vam fer perquè era quan es qüestionava el tema, de la, com encara es qüestiona ara, el tema de les delegacions de la Generalitat a l'exterior, que això és... es gasten masses diners, no? I què vam fer? Doncs vaig començar allò agafant i dient, bueno, doncs mirem què gasten les ambaixades. Bueno, ambaixades, temes militars, i al final va acabar sortint un llibre que vam fer doncs, amb aquest periodista, amb Andreu Mas.
De quina manera gestiones el teu Twitter? Ara ho fas tot tu, també el teu equip t'ajuda, com ho feu?
No, Twitter bàsicament el porto jo, i sí, i vaig fent, intento el que és combinar el que són piulades pròpies, diguem, no? Ara fas una piulada i és equivalent a una declaració en mitjans,
no?
I per tant, has de vigilar una mica. Simplement has de ser conscient que el que dius ara doncs, pot tenir una dimensió. Quan vam haver-hi el passat setembre-octubre i estàvem discutint-nos amb el Ministeri d'Hisenda si podríem o no pagar les nòmines, recordo que vam fer un tuit d'algun aspecte econòmic que en la crònica del New York Times sobre el que estava passant a Catalunya ho deia. I vaig pensar, bueno, llavors hem de vigilar, no?
Que és clar, que és posem. Global, internet és global, això exacte, ho té. Dius una això, cosa i és de tot el món, no?
Ara ja tenen un president que es pronuncia a través de Twitter, diguem.
Clar, com a vicepresident del govern català, t'han atacat molt a la xarxa? Has bloquejat a molta gent? Tens les notificacions posades, activades?
No, jo les notificacions no les tinc des de fa molt de temps. Perquè si no estàs pendent de... massa pendent i quan estàs en moltes xarxes o tens diferents aplicacions de missatgeria instantània, no pots tenir una pantalla que sembli allà el 324, no pot ser.
I bloquejar?
Bloquejo quan m'insulten. El que faig és això de silenciar. Llavors algú també silencio.
Clar, des del 22 de maig, atenció, perquè des del 22 de maig el president dels Estats Units, el Donald Trump, no pot bloquejar ningú el seu compte de Twitter per ordre d'una jutge federal de Nova York perquè consideren que és persona pública. Això encara no ha arribat aquí.
Bé, no ha arribat i jo crec que la justícia espanyola amb això és bastant més lenta, diguem. De fet, tot just estem acabant de completar el que és la informatització de tots els documents judicials. O sigui, que d'aquí que arribin a Twitter, jo crec que passarà uns quants anys.
Has hagut d'esborrar gaires tuits?
Crec que no. I, a més, a vegades algun, perquè fas algun error a l'hora d'escriure-ho i és la paraula que hi ha un error tipogràfic.
Nosaltres estem fent la campanya com la Kardashian, que ha marxat de Twitter perquè diu que els tuits no es poden editar i li fa ràbia. Jo sóc molt de Kardashian, en aquest cas, Home, quan fas
depèn.
Una falta i llavors ja
sí, però llavors esborres i tornes a fer. Hi ha una aplicació que mira el que hem esborrat. Eh que sí? Crec que no hi ha res raro.
L'has utilitzada?
No, però crec que sortia i deia no, sí, no, a sí. Més de tot hi ha
que...
personatges públics que miren. Per tant, és qüestió de ser prudent, diguem.
A Instagram entrem tens el compte Pere Aragonès des del gener del 2014. Hi ha més de 350 posts, però de fotografies en tens poquetes. Tens 3.200 seguidors i segueixes a més de 1.100 comptes. I hem pogut anar a la primera foto. Recordes quina és la primera foto? No miris el guió.
Ai, no ho sé. No, va, digues.
A la platja de Pineda, a l'hivern, el dia de Sant Esteve del 2013. Tens una foto.
Val, sí, crec que deuen sortir les barques, no?
Sí, et fas un ús més personal sense deixar de banda el polític, però es poden veure algunes coses, no? A
sí.
Roma,
sí.
En blanc i negre...
Exacte.
Què va passar allà? Què passava? És que nosaltres tenim una intuïció.
No.
Era viatge de noces?
No. No ho era, però era un viatge amb la meva dona, sí. Vam anar a Roma uns dies i, de fet, havia estat, sembla que era aquell mateix any, un cap de setmana a Londres, i vaig fer unes quantes fotos de Londres. Vaig descobrir una aplicació de passar les fotos a blanc i negre. I bueno, mira, vam fer 7 o 8 fotos.
T'agrada la fotografia?
M'agradaria saber-ne fer. Perquè puc tenir intuïció, però aquí m'agradaria saber refer
millor. Amb quin mòbil les fas? Com és el teu mòbil? Quin és el teu mòbil?
És un iPhone.
Però l'últim, el penúltim, no ho saps, no ets de gadgets.
Em sembla que és més dels últims, diguem. Durant molts anys he tingut alguns que ja tardaven molt en obrir les aplicacions.
Va, mira, fem un parell de minuts de publicitat i voldrem saber com és la lletra del vicepresident del govern català. No sé si és molt de llistetes, però volem saber com escriu el nom del programa, POPAP, i entrarem la Copa de la Consulta de Dos Quarts, que és una copa d'hàbits tecnològics.
Xarxes, la Mariola viatja amb mi i m'inspira. No te n'adonaràs i aquest món entendràs.
To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again.
Ets el papà pel programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Re, uns minuts encara amb el vicepresident del govern català, Pere Aragonès. La banda britànica de punk, Toy Doll, van ser els caps de cartell de l'acampada jove. Quin any?
Jo crec que això
2005.
A Sant
2005 va ser la primera acampada jove que es va fer a Sant Celoni després d'un munt d'anys de fer-se arbúcies. 30.000 persones. I l'acampada jove, he de dir que, clar, en aquella edició, l'aleshores president de la GERC, Pere Aragonès, estava content i recordava que la primera edició de l'acampada que havia reunit 300 persones l'any 1996, això?
Sí, arbúcies i ara...
Recordes aquest concert i vas arribar a anar?
Sí, de fet va ser un concert... Bueno,
estrany,
hi havia un
no?
grup d'uns 60 punkis que volien entrar sense pagar i, de fet, alguns quants ho van aconseguir. Diguem, llavors va ser un moment una mica de gestió complexa, però que vam resoldre bé.
No, va anar bé, però hi havia por per aquest concert, és veritat,
sí,
no?
Sí, sí, era una mica, ui, però sí, Toy Dolls.
Dir-vos que l'acampada jove és la setmana que ve, el 19, 20 i 21, per tant, a Montblanc, en aquest cas. Ets molt de música? T'agrada la música?
Oh. Ara no tinc gaire temps ara d'escoltar música i m'he quedat amb els gustos una mica, diguem, congelats.
Congelats, però, bueno, clar.
Sí, sí, intento anar a concerts. De fet, avui hi ha el Cruïlla, que ens han convidat a la part més de parlar amb els productors i la part més professional, i està bé també per donar-hi suport.
Al Canet Rock també hi eres.
Sí, vam anar dissabte passat al Canet Rock. De fet, vaig retrobar-me amb gent que havia participat de l'acampada, amb algun membre d'algun grup, i llavors amb alguns professionals, algun fotògraf, sí, va ser divertit.
Va, anem a veure quins són els teus hàbits digitals.
Hàbits digitals.
Amb la copa de la consulta de Dos Quarts, mira, posem sempre les preguntes que fem a Dos Quarts, aquesta de si segueix gent polítics, les posem totes aquí. Es tracta que n'agafis una i diguis sí o no. N'hi han de... Jo sempre dic que jo sempre vull que toqui una, que és més pujada de to, però bé, potser toca, potser no, no sé, a veure... Agafem la consulta i...
Has perdut diners amb apostes esportives? No, perquè no jugo a apostes esportives. Però, de fet, he perdut diners a la loteria de Nadal, això sí.
Ah, sí, amb la loteria de Nadal. Ets molt de jugar, a la loteria de Nadal.
No, perquè venen entitats...
Però la d'aquí o la d'allà? La grossa o la...?
La grossa i la loteria estatal també, perquè és el típic que et venen les entitats. Jo, quan he estat regidor, venen entitats del poble i et diuen, va, això que és per no sé què, i al final acabes... I sempre.
Va, acabarem amb el diagnòstic digital que t'ha fet la Dolors, l'assistent, va.
A internet queda tot enregistrat pels segles dels segles. I gràcies a això sabem que Pere Aragonès va ser dels primers a Catalunya a obrir-se un compte de Twitter. També va ajudar des del principi amb els blogs. He rastrejat molt i no he trobat res fora de lloc. La política forma part del seu ADN. Al YouTube no hi ha ni un sol crit. A Facebook no hi ha cap foto de cap festa nocturna. Res de res. És un tímid digital. A diferència de molts altres, sembla que hagi previst des d'un principi la importància de les xarxes en la configuració de la imatge d'un polític. Només he detectat un petit detall al seu Instagram. Primer era més personal, però des que és vicepresident mesura molt i també ha passat a estar molt més polititzat. La situació no està gaire per distensió, però de tant en tant una foto de casa seva, d'una platja que li agradi o d'una trobada d'amics de Pineda, a mi m'agradaria.
Gràcies, Pere Aragonès.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.